Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous, és 20 de febrer, comencem el supermatí a l'antena de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal per repassar totes les notícies més destacades del Baix Empordà. Entre elles, avui parlarem que el govern de Palamós assegura la seguretat durant el carnaval, tot i el conflicte existent amb la policia local, o bé que el Baix Empordà en rep més de 160.000 euros en ajudes per la sequera per la campanya agrícola d'aquest del temps entre el 2023 i el 2024. O bé, parlem de taps de suro, perquè, com ja sabeu, a Cassà de la Selva i a Palafrugell s'hi ha fet una prova pilot per recuperar taps de suro i després reciclar-los. Avui, doncs, sabrem quin és el balanç que se'n fa sobre aquesta qüestió. Tot això i molt més és el que repassarem al bloc informatiu. També avui tindrem una entrevista, en aquest cas, per conèixer més quina és la funció que fa la Fundació Suport Girona, que atén i vetlla pels drets de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Per aquest motiu, avui parlarem amb Josep Maria Soler. Com que és dijous, parlem també d'estrenes, tant a la gran pantalla com a totes les plataformes. Tot això en un supermatí, com dèiem avui, que és 20 de febrer, que tenim unes temperatures ara mateix prou agradables, tenint en compte l'època en què estem. 11 graus a Palamós, en el cas de Begur és de 10, a Palafrugell 11, a l'Estartit 10,1 i a Torroella de Montgrí 9,3. Per tant, tot això és el que us explicarem avui al supermatí. Soc en Ferran Castelló, però també tindrem a l'Oriol Bernà. Molt bon dia, Oriol.
Hola, molt bon dia.
I també la Maria Alzina. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb ells, doncs, també repassarem totes aquestes notícies, que comencem ja amb el format de titulars. El govern de Palamós assegura la seguretat durant el carnaval, tot i el conflicte existent amb la policia local. Maria Alzina.
Tot i això, els grups de l'oposició van posar en dubte la cobertura policial durant el carnaval, ja que des del passat 10 de febrer el cos de la policia local de Palamós va deixar de fer hores extra, exigint millores laborals i una ampliació de la plantilla.
El Baix Empordà rep més de 160.000 euros en ajudes per la sequera per la campanya agrícola del 2023 al 2024, Oriol Bernà.
Els ajuts han beneficiat cooperatives i empreses agroalimentàries amb pèrdues superiors al 30%. En total, el govern ha distribuït 5 milions d'euros arreu de Catalunya.
També us hem de destacar que la presidenta del Consell Comarcal, Glòria Marull, reconeix que els pobles petits del Baix Empordà necessiten més recursos humans i econòmics. Maria.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha parlat de les necessitats d'aquests municipis petits, com la millora en la seguretat, l'habitatge o també els darrers avenços que s'han produït quan es parla de mobilitat.
Es reciclen més de 31.000 taps de suro recollits en la prova pilot de reciclatge.
La prova pilot de recollida de taps de suro a Cassà de la Selva i a Palafrugell ha permès recuperar uns 175 quilos de material equivalents a més de 31.000 taps. Els taps es reutilitzaran en espais urbans dels dos municipis. Davant l'èxit de la iniciativa, el projecte s'ha ampliat a altres establiments i també localitats.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà impulsa la contractació juvenil amb el programa Joves en Pràctiques. L'objectiu és facilitar la seva inserció laboral i reforçar l'àrea de serveis i via pública en projectes com el Pla de Voreres i la inspecció de l'espai públic, Oriol.
Gràcies a aquest ajut, el consistori ha incorporat un jove professional amb titulació en arquitectura per treballar durant un any a jornada completa. El contracte té un caràcter formatiu i s'emmarca en l'estratègia municipal per fomentar l'ocupació juvenil i facilitar la transició del món acadèmic al mercat laboral.
I Palamós posarà en marxa el mes de març vinent el curs d'auxiliar de ports i lloguer d'embarcacions, incorporat dins del dispositiu d'inserció sociolaboral i l'oferta formativa laboral gratuïta programada per aquest 2025 al municipi. Maria.
Aquest curs està incorporat dins el programa Treball dels Barris Palamós Millora. Inclou diversos cursos destinats a millorar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones en situació d'atur, recerca o també millora laboral.
També parlem de cultura. Eugeni Prieto, que és membre de Foto Torroella, explica que la mostra que homenatja Vicent Andrés Estellés el serveix per connectar amb València.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, en una exposició que encara es pot visitar a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí fins aquest 24 de febrer. La mostra reuneix 36 obres de 19 fotògrafs que interpreten visualment els versos del poeta valencià.
I Palafrugell i Pietrasanta han iniciat el camí per establir un agermanament que enforteixi els vincles entre les dues ciutats a través de l'art i la cultura. L'alcaldessa Laura Millán ha viatjat a la localitat toscana per reunir-se amb el seu homòleg Alberto Stefano Giovanetti en una trobada que ha servit per posar les bases de l'acord. L'objectiu és impulsar l'intercanvi cultural, esportiu i associatiu entre les dues comunitats que comparteixen una forta tradició artística i una situació geogràfica similar entre el mar i la muntanya. I també a Palafrugell aquest divendres, demà a 6:45 del vespre, al Centre Social de la Sauleda, s'hi projectarà el documental Israelism, una producció dirigida per Erin Axelman i Salm Eilertsen. La iniciativa s'inclou dins del cicle Cinema de Resistència i està impulsada pel col·lectiu Palafrugell en Palestina. Aquestes són algunes de les notícies que us explicarem i que us ampliarem d'aquí una estona aquí al Supermatí. Però ara que són les 8:06, és moment de sortir del Baix Empordà per parlar d'altres temes. I precisament una de les notícies més destacades d'aquesta setmana és l'ús del català entre els joves. De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys són els que més saben parlar i escriure en català, però també són els que menys el fan servir habitualment. Només un 38,6% el parlen de manera regular, una xifra que baixa encara més en el cas del grup de 30 a 44 anys, amb un 36,3%. Així ho recull l'enquesta d'usos lingüístics que elabora cada 5 anys el Departament de Política Lingüística i que ofereix una de les radiografies més completes de l'estat de salut del català. Segons la conselleria, aquest descens es deu al fet que els joves, tant els nascuts a Catalunya com els que no, comparteixen institut i en un entorn on el castellà és més dominant i acaben utilitzant-lo com a llengua de comunicació habitual. Aquesta situació, de fet, preocupa la plataforma DocentsCat, que agrupa més de 400 professors de llengua i literatura catalanes. Reclamen mesures com la recuperació de la tercera hora de català a batxillerat, que el nivell C1 de la llengua no s'acrediti automàticament en acabar l'ESO, o també més implicació per part de la comunitat educativa per garantir el manteniment de l'ús del català a les aules. D'altra banda, aquest dimecres al matí, la centraleta telefònica de l'Ajuntament del Port de la Selva, l'Alt Empordà, ha anat desbordada per l'allau de trucades d'afectats per un intent de ciberestafa. Uns delinqüents s'han fet passar per Hisenda i han enviat un correu electrònic fraudulent amb una suposada factura de 122.621 euros. El més curiós és que el missatge afirma que la factura té com a destinatari l'Ajuntament del Port de la Selva, malgrat que cap dels receptors del correu té vinculació amb el municipi. Segons explica el segon tinent d'alcalde, Roger Pinart, les trucades de fet han arribat de llocs tan diversos com Sevilla, València, Madrid, Guadalajara i Extremadura, però cap de Catalunya. Davant la situació, l'Ajuntament ha destinat treballadors de diferents departaments a atendre trucades per avisar els afectats que no obrin el correu ni cliquin l'enllaç maliciós. I sortint de Catalunya, la gestió de la Dana que va afectar el País Valencià continua sota la lupa. La jutgessa del jutjat de Catarroja, a València, que investiga la riuada, conclou que, tot i que els danys materials eren inevitables, les morts sí que es podien evitar. Un dels punts clau de la investigació és el retard en l'enviament de l'avís d'emergència als mòbils de la població. El missatge va arribar a les 8:11 del vespre del 29 d'octubre, quan ja era massa tard per evitar els desplaçaments de risc. I a més, segons la jutgessa, el contingut era erroni, ja que moltes víctimes van morir a casa seva, als garatges o a la via pública. La investigació se centra també en l'aparent absència de protocols d'alerta a la població que hauria impedit que les víctimes poguessin prendre mesures per protegir-se. I quan falta pocs dies per complir-se 3 anys de la invasió russa d'Ucraïna, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha atacat durament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. En un missatge publicat a les xarxes socials, Trump ha qualificat Zelensky de dictador sense eleccions i l'ha instat a moure's ràpidament perquè, segons ell, si no, no li quedarà país. El president també ha criticat el mandatari ucraïnès i el descriu com un comediant poc exitós i l'acusa d'haver manipulat, d'haver haver també manipulat, en aquest cas, l'ex-president Joe Biden, fent-lo gastar 350.000 milions de dòlars en una guerra que, segons Trump, mai es podria guanyar i que no s'hauria d'haver iniciat. I, a més, Trump també ha retret que els Estats Units han destinat més diners a Ucraïna que a Europa, tot i que, segons ell, el conflicte és molt més rellevant per als europeus que no pas per als nord-americans, que, amb les seves paraules, tenen un gran i un bonic oceà de separació amb la zona de guerra. Aquestes són algunes de les notícies que us destaquem el dia d'avui aquí al Supermatí, sortint ja de la nostra comarca. Però també, ara és moment de tornar cap al Baix Empordà per fer un cop d'ull al temps, però amb una situació que no canviarà gaire. De fet, avui tindrem pocs canvis en la situació meteorològica, tant per avui com també per demà. Amb núvols, cel tapat, ambient humit i una temperatura suau per l'època, i a més tampoc hi haurà precipitació important, potser algun plogim. El mar, de fet, estarà mogut durant el matí amb vent fluix de llevant i mar de fons que millorarà al llarg del dia. Això sí, sembla que aquest dissabte tindrem algun canvi de temps i que podríem sumar algun litre més. Per tant, també estarem pendents d'aquesta possibilitat d'algunes precipitacions i ja us ho anirem explicant. Però quan falten 4 minuts per un quart de 9 del matí, és moment del comentari d'opinió que avui ens el porta Josep Tabernem.
Laura Coll, soprano. Pals, el Baix Empordà, és el desè poble amb més habitants, tot i tenir un cens de poc més de 2.500 persones empadronades. Fa uns mesos parlava de l'Emma Stratton, graduada en matrícula d'honor en interpretació pianística i que ara està entre Hamburg i Barcelona fent concerts de piano arreu. Avui us vull parlar d'una altra artista també en el camp de la música, la soprano Laura Coll, també nascuda a Pals el 1998 i que el 2019 acaba els seus estudis al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Va començar a actuar des de ben petit als concerts de músics de Pals a l'Església Parroquial de Sant Pere, sota la direcció de Gemma de l'Almanya, que fa quasi 20 anys que organitza amb la Mainada de la Vila, molts d'ells alumnes seus, aquests concerts al final del curs. Recordo haver-la sentit cantar a la Laura en aquests concerts, suspesos durant la pandèmia, però que ja s'han reprès aquest any, ja sense l'Emma ni la Laura. L'estiu passat va fer el seu debut com a artista ja en volada internacional, inaugurant el tercer festival clàssic Pals amb la mort de Violeta, versió reduïda de la Traviata de Giuseppe Verdi, lletra d'Alexandre Dumas Fill, un espectacle líric teatral. L'octubre passat va estar a Vilnius, Lituània, interpretant el paper de Zerlina de Don Giovanni de Mozart. Ha rebut, entre altres guardons, el diploma d'honor del 60è tenor Vinyes a Barcelona. Resseguint la seva biografia, en aquest passat 2024, ha representat, entre altres, els papers d'Adina, de l'Isir de More de Donizetti, la Susana de les Noces de Figaro de Mozart, Doña Francis Fresquita del Carmen de Bizet, la Mosset de la Bohème de Puccini. Esperem, des de Pals, que torni a actuar en el quart Festival Clàssic Pals per poder gaudir de nou de la seva vellutada veu de soprano.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Moment, doncs, d'ampliar-vos les notícies que hem destacat en format de titulars. El govern de Palamós assegura la seguretat durant el carnaval, tot i el conflicte existent amb la policia local. Tot i això, els grups de l'oposició van posar en dubte la cobertura policial durant el carnaval, ja que des del passat 10 de febrer el cos de Palamós va deixar de fer hores extres per exigir millores laborals i una ampliació de la plantilla. Maria Alzina.
Antoni Batxiller ha detallat que, tot i la mancança d'efectius de la policia local de Palamós per la manca d'hores extra, la celebració i la seguretat durant el carnaval estaran assegurades. A més, han treballat amb Mossos d'Esquadra per mirar que s'assegurin aquests serveis. Som-hi per Palamós i Sant Joan, Junts per Palamós i Vox s'han mostrat preocupats per la seguretat. La portaveu de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, ha posat en dubte l'assoliment dels serveis mínims pel carnaval, però apunta que cal trobar una solució a llarg termini, ja que Palamós no té garantia de la seguretat. La decisió de la policia local es va prendre de manera unànime mínima i compta amb el suport dels sindicats. Des del cos policial demanen millores laborals, ampliar la plantilla del cos o que els sergents puguin fer hores extra, tal com fa la resta de la plantilla, entre d'altres millores. El regidor de Recursos Humans, Pere Deulofeu, ha apuntat que aquest divendres hi haurà una reunió de la taula de negociació de funcionaris per treballar aquest tema.
El Baix Empordà rep més de 160.000 euros en ajudes per la sequera per la campanya agrícola 2023-2024. Els ajuts han beneficiat cooperatives i empreses agroalimentàries amb pèrdues superiors al 30%. En total, el govern ha distribuït 5 milions d'euros arreu de Catalunya. Oriol Bernà.
El Departament d'Agricultura ha fet efectiu aquest pagament al Baix Empordà per ajudar cooperatives i empreses agroalimentàries per fer front, com deies, a les pèrdues causades per la sequera persistent durant la campanya 2023-2024. Aquests ajuts s'han destinat a aquelles entitats que han acreditat una reducció mínima del 30% en el valor de la seva comercialització de productes agrícoles. En total, el govern català ha distribuït 5 milions d'euros entre 44 cooperatives i societats agràries de transformació d'arreu de Catalunya. Els ajuts s'han repartit segons l'impacte de la sequera en cada territori, amb el Pla d'Urgell i el Segrià com a les comarques més beneficiades, amb gairebé 1 milió i més de 700.000 euros respectivament. El sector agrícola del Baix Empordà i de Catalunya ha patit especialment els efectes de la manca de pluges, amb afectacions en cultius com la fruita, les hortalisses i les oliveres. A més, la sequera també ha impactat la producció d'altres derivats agroalimentaris, com el vi, els embotits i els formatges. Les cooperatives agràries tenen un paper clau en la comercialització i transformació de productes agrícoles a Catalunya, representant més del 35% del total. Els ajuts pretenen garantir la continuïtat de la seva activitat i pal·liar les conseqüències econòmiques d'una situació climàtica cada cop més recurrent. Segons el Departament d'Agricultura, aquests ajuts són una mesura d'emergència, però caldrà implementar estratègies de resiliència i adaptació a llarg termini per afrontar futurs episodis de sequera.
Es reciclen més de 31.000 taps de suro recollits en la prova pilot de reciclatge. La prova de taps de suro, tant a Palafrugell com a Cassà de la Selva, ha permès en recuperar prop de 175 quilograms de material, equivalent, com dèiem, a aquests més de 31.000 taps. Per tant, ara se'n reutilitzaran en espais urbans dels dos municipis i, de fet, de l'èxit de la iniciativa, el projecte s'ha ampliat a altres establiments i localitats.
A Palafrugell s'han recollit més de 130 quilos de taps de suro, que representen més de 24.000 unitats, mentre que a Cassà de la Selva la xifra arriba als 40 quilos, equivalents a més de 100.000 taps. Els materials recollits es destinaran a la fabricació d'elements urbans sostenibles, un paviment per a un parc infantil a Cassà de la Selva i diversos escocells a Palafrugell. La iniciativa forma part del projecte Future Cork, impulsat per la Fundació Institut Català del Suro, amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. L'objectiu és posar a prova un model de recollida de taps de suro i establir un sistema de gestió integrada per a aquest material a nivell estatal. L'èxit del projecte ha fet que la recollida s'estengui a més establiments i localitats. Al final de l'any es presentarà un informe amb les conclusions per avaluar-ne la viabilitat i la possibilitat d'implantar-se a altres zones.
Eugeni Prieto, que és membre de Foto Torroella, explica que la mostra que homenatge Vicent Andrés Estellés el serveix per connectar amb València. Ho ha explicat en una entrevista en aquest programa i que també ha destacat que aquesta exposició, recordem que es pot visitar a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí fins aquest 24 de febrer. La mostra en reuneix 36 obres de 19 fotògrafs que interpreten visualment versos del poeta valencià.
Segons Eugeni Prieto, un dels impulsors del projecte, la mostra també vol omplir el buit deixat per les institucions després que el govern valencià decidís no celebrar oficialment el centenari del poeta.
I com el govern valencià es va negar a celebrar oficialment doncs, aquest centenari i vam dir, bueno, doncs nosaltres podem fer-ho i ho fem. I, bueno, aquestes són tot un conjunt de raons que ens van portar a dedicar-li aquesta mostra al a les tallers.
La selecció de les obres es va fer a partir d'un procés col·laboratiu. Els fotògrafs van escollir poemes dels tallers que els inspiraven i van treballar les seves obres de manera conjunta en diverses reunions. A més, la mostra ha incorporat una nova fotografia de Natàlia Roqués, una fotògrafa de Catarroja, un dels municipis valencians més afectats per la recent tempesta d'Anna. La seva imatge s'ha convertit en la portada del fanzine editat amb motiu de l'exposició. La mostra de foto Torroella no es quedarà només a Torroella de Montgrí. A partir del mes d'abril coincidirà amb el Festival de Fotografia Mirades i les obres es distribuiran en aparadors dels comerços del municipi. A més, la mostra viatjarà fins a Figueres, a Sant Feliu de Guíxols, també Girona i Salt. El recorregut acabarà el mes de novembre a Miquelet de València en un gest de reivindicació de la figura del poeta en el seu territori.
Palafrugell i Pietrasanta han iniciat el camí per establir un agermanament que enforteixi els vincles entre les dues ciutats a través de l'art i la cultura. L'alcaldessa Laura Millán ha viatjat a la localitat toscana per reunir-se amb el seu homòleg Alberto Stefano Giovanetti en una trobada que ha servit per posar les bases de l'acord. L'objectiu és impulsar l'intercanvi cultural, esportiu i associatiu entre les dues comunitats que comparteixen una forta tradició artística i una situació geogràfica similar entre el mar i la muntanya. A la reunió també hi ha assistit Tano Pisano, que és ciutadà honorari de Pietrasanta i vinculat durant més de 35 anys a Palafrugell. I a més també hi va haver la presència del primer tinent d'alcalde de Palafrugell, Isidre Atenes, i el coordinador de l'Ajuntament, Gerard Pruies. Durant la trobada, les autoritats han destacat les similituds entre Pietrasanta i Palafrugell, no només per la seva situació entre el mar i la muntanya, sinó també per la centralitat de l'art en la seva identitat. L'alcalde Giovanetti ha ressaltat el valor patrimonial i artístic de Palafrugell i ha posat, per exemple, el Museu Can Màriu i el paper de la Fundació Vilacases en la difusió de l'escultura moderna. A més, ha subratllat la importància de Tano Pisano com a ambaixador d'aquesta relació entre les dues ciutats i ha recordat que l'artista va deixar la seva empremta a Palafrugell amb el mural de la Pau a la capella de l'Església de Sant Martí. Per Tano Pisano, aquest primer contacte entre les dues municipalitats podria ser el punt de partida d'un gran projecte de col·laboració i ha afirmat que en nom de l'art les coses surten millor i s'ha mostrat optimista amb la possibilitat d'un agermanament o un acord de col·laboració cultural. En aquest sentit, s'ha acordat que una delegació de Pietrasanta visiti pròximament Palafrugell per continuar avançant en aquesta relació. Entre les primeres accions conjuntes es planteja la possibilitat d'una manifestació cultural italo-catalana que acosti als dos municipis. Pietrasanta és una ciutat italiana situat al nord de la Toscana, a la província de Lucca. Coneguda com la Petita Atenes, és un referent internacional en el món de l'art i l'escultura i la ciutat també compta amb nombrosos tallers de marbre i ha estat punt de trobada d'artistes com Michelangelo, Fernando Botero o Joan Miró, entre molts altres. Per tant, aquesta és una de les notícies que pròximament, aquestes pròximes setmanes, tindrem més informació a veure sobre com continua i com evoluciona aquest possible vincle. I la presidenta del Consell Comarcal, Glòria Marull, reconeix que els pobles petits del Baix Empordà necessiten més recursos humans i econòmics. Ho ha explicat en una entrevista en aquest programa, on també ha parlat de les necessitats d'aquests municipis, com la millora de la seguretat o els darrers avenços que s'han produït quan es parla de mobilitat, Maria.
L'escassetat de recursos econòmics i humans és la preocupació més destacada que va sorgir en aquesta trobada. Molts ajuntaments no poden cobrir serveis tècnics bàsics, com enginyeria o arquitectura, i depenen del Consell Comarcal per suplir aquestes mancances, tal com ha apuntat Glòria Marull. Reconeix que el Baix Empordà és una comarca amb dues dualitats, grans municipis a la part sud de la comarca i a la part nord està més repleta de municipis més petits.
Clar, nosaltres aquí tenim, bueno, evidentment, en els municipis petits tenim falta de recursos, val, tant econòmics com de personal.
L'accés a l'habitatge també és un repte, especialment per la manca de pressupost per adquirir habitatges de protecció oficial. A més, les normatives urbanístiques estan desactualitzades, fet que complica encara més la situació. Un altre tema que genera inquietud és la seguretat. Els municipis han detectat un augment de robatoris i han denunciat la falta d'efectius policials, sobretot durant l'estiu. Per fer-hi front, es planteja la col·locació de càmeres de vigilància compartides entre els diversos pobles. pobles. Pel que fa a la mobilitat, es va parlar de l'expansió del servei de transport a demanda Clic.cat, que ja funciona a la Bisbal d'Empordà i es preveu que comenci a funcionar a Torroella de Montgrí. El servei ha de facilitar els desplaçaments als habitants dels municipis sense connexions amb el transport públic.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà impulsa la contractació juvenil amb el programa Joves en Pràctiques. L'objectiu és facilitar la seva inserció laboral i reforçar l'àrea de serveis i via pública amb projectes com el Pla de Voreres i la inspecció de l'espai públic. Oriol Bernat.
Sí, gràcies a aquest ajut, el consistori ha incorporat un jove professional amb titulació en arquitectura per treballar durant un any a jornada completa. El contracte té caràcter formatiu i s'emmarca en l'estratègia municipal per fomentar l'ocupació juvenil i facilitar la transició del món acadèmic al mercat laboral. El jove arquitecte s'ha incorporat a l'àrea de serveis i via pública, on donarà suport a diferents projectes clau per al municipi, com el Pla de Voreres, la inspecció i inventari de la via pública i el seguiment d'altres actuacions en aquest àmbit. El regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, ha destacat que el jove comptarà amb un tutor que l'acompanyarà en el desenvolupament de les seves tasques. El més rellevant és que, a més d'adquirir experiència professional, la seva feina contribuirà directament a millorar la gestió i l'atenció de la via pública, una de les prioritats de l'equip de govern, ha explicat Dilmé. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha subratllat la importància d'aquest tipus de programes per tal de facilitar la inserció laboral dels joves. És essencial donar oportunitats perquè puguin aplicar els seus coneixements en un entorn real de treball. A més, aquesta iniciativa no només beneficia els joves titulats, sinó que també contribueix a la millora de la ciutat amb projectes estratègics per a la comunitat, assenyala Aparicio. Amb aquesta acció, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la promoció de l'ocupació juvenil, consolidant la Bisbal d'Empordà com un municipi que aposta per la formació i el desenvolupament professional dels seus joves.
Palamós posarà en marxa el mes de març vinent el curs d'auxiliar de ports i lloguer d'embarcacions incorporat dins del dispositiu d'inserció sociolaboral i l'oferta formativa laboral gratuïta programada per aquest any al municipi. El curs està incorporat dins del programa de treball als barris, Palamós Millora, i inclou diversos cursos destinats a la millora de l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones en situació d'atur, recerca o millora laboral. Maria.
El calendari de cursos previstos inclou aquest, que començarà el proper mes de març. Està dedicat a les activitats nàutiques i adreçat a les persones interessades a rebre formació com a auxiliar de ports i lloguer d'embarcacions. L'activitat formativa començarà el dia 5 de març amb horari de matins de 9 a 1. El curs compta amb 136 hores lectives, de les quals 60 són hores pràctiques en empreses. La formació, inclosa en el dispositiu d'inserció sociolaboral, està adreçada a les persones majors de 16 anys empadronades a Palamós i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya amb una demanda d'ocupació o millora de feina. Les persones interessades en aquest curs ja poden fer la seva inscripció al Servei d'Ocupació de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós de dilluns a divendres de 10 a 2. El període d'inscripció està obert fins al 28 de febrer i les places són limitades. L'oferta formativa a Palamós va començar el mes de gener passat amb el curs d'atenció al públic en francès amb un global de 128 hores lectives. Posteriorment, a l'abril, i després del dedicat a ports i lloguer d'embarcacions, serà el torn de la guia de busseig i snorkel de 148 hores. I finalment, durant el mes de maig, es durà a terme el curs de neteja professional del sector sociosanitari de 128 hores lectives. Tots els cursos inclouen tant la part teòrica de formació com la pràctica en empresa, ambdues en forma presencial.
Doncs bé, moltes gràcies, Maria Alsina, i també Oriol Bernat, amb el repàs informatiu que hem fet quan ja falten pràcticament 2 minuts per arribar a 9:15 del matí. Ara farem una pausa musical. Tot seguint sentirem a Damiano David amb Born with a Broken Heart.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. I was perfect. Just
can't fix me.
Passa un minut de 2:15 del matí, seguim en directe al Supermatí, i una de les fundacions que tenim a Girona i que vetlla pels drets de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat és la Fundació Suport Girona. Una feina que molts cops no es visibilitza. I per parlar-nos sobre aquest tema, avui ens visita l'advocat i el director de la Fundació i també president de la Fundació i social i activista pels drets humans de les persones amb discapacitat, Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Benvingut aquí al Supermatí. Volem conèixer quina és la feina que feu des de la vostra fundació. Exactament, quines tasques són?
Bé, nosaltres donem suport a persones adultes, per tant, tothom té més de 18 anys, però de qualsevol edat, per tant, pot haver-hi persones centenàries, que per qualsevol circumstància de discapacitat, ja sigui una discapacitat que els acompanya des del naixement, ja sigui una discapacitat adquirida, i a vegades això passa al voltant de malalties relacionades amb l'envelliment, no pot gestionar sola els seus assumptes. Quan diem això, estem parlant tant de tenir cura d'ells mateixos, de la seva salut, de la seva agenda mèdica, de tenir cura del seu entorn familiar o domiciliari, com qüestions més puntuals, com l'administració dels diners o d'aquells assumptes més complexes que superen la seva capacitat. Quan això passa, normalment tots fem ús del nostre entorn familiar. Un fill ajuda un pare, etc. Però quan, pel que sigui, o no hi ha entorn familiar, o el que hi ha no està en condicions de poder acompanyar aquestes situacions, es sol demanar que organitzacions com la nostra assumeixin aquesta funció. Normalment, això ho fem sempre amb un vincle jurídic, a través d'una resolució del jutge o d'un acte notarial on la persona manifesta que vol que l'ajudem.
Per tant, són persones que ja tenen un certificat de discapacitat ja reconegut.
El certificat no és essencial. No. El que cal és la situació de no poder gestionar per tu sol les teves circumstàncies. I a vegades passa que ens arriben situacions de persones que no tenen cap tràmit fet, pel que sigui, perquè acaben d'arribar a la població. I us posaré exemples. Parella de persones del nord d'Europa que venen a jubilar-se i a viure els seus darrers anys de vida al Baix Empordà, compren una caseta o que maco que és tot, però pel que sigui un dels dos falta, i l'altre no té la capacitat cognitiva de fer-se càrrec de tot, des de comprar menjar fins als papers, fins als seus propis diners, i acaba sent detectada per serveis socials conforme és una persona gran que necessita que algú se n'ocupi. Clar, els serveis socials poden fer moltes coses, però quan falla la capacitat cognitiva necessiten d'un instrument com la Fundació que assumeix aquest rol que té una vessant també jurídica, de poder gestionar els assumptes econòmics, patrimonials, tramitar els documents per comptes d'aquestes persones. No? Això són exemples de situacions que es donen a un ritme cada vegada més gran. I la prova és que durant l'any passat, al Baix Empordà, vam créixer amb 55 casos nous. Cada setmana, algun ciutadà del Baix Empordà va entrar dintre de les persones que acompanya la Fundació. Cada setmana un cas nou. Només al Baix Empordà.
Per tant, això podem entendre que els... com ho diríem? Que els serveis, o sigui, falta més serveis públics per solucionar aquestes mancances?
És evident que a mesura que la població, i el Baix Empordà també creix, els serveis socials s'haurien d'adequar. Els serveis socials d'ajuntaments i del Consell Comarcal fan una sèrie de funcions. I entre aquestes funcions sovint detecten persones que no tenen un entorn que els pugui ajudar. Que els pugui ajudar, vull dir, que pugui tenir cura del seu entorn de casa seva. Els serveis socials municipals i del Consell Comarcal poden destinar-hi treballadors familiars, però aquest treballador no podrà mai gestionar la reclamació d'una factura que arriba indeguda al compte corrent o d'aquella pensió que han congelat a Alemanya perquè no tenen constància de que la persona segueixi viva, per exemple. No? Llavors, al voltant de les persones que acompanyem es donen tota mena de circumstàncies, perquè la vida és molt complexa, eh? Des d'aquestes que acabo de descriure fins persones amb problemes de salut mental, pel que sigui, la família ja no té les eines com per poder-se relacionar positivament i acaben, per exemple, visquent en situació de sensellarisme. Avui al Baix Empordà estem acompanyant persones que viuen al carrer, que viuen en infrahabitatge, i esperem aviat d'aquesta feina nostra que ens resulti poder-les acompanyar a viure en una vivenda digna. Però això no és gens senzill, no? Quan hi ha situacions de consum de tòxics, problemes de salut mental, discapacitat intel·lectual, etc.
Per tant, veient aquestes xifres, penso, com hem de plantejar el futur?
Bé, clarament, el conjunt dels serveis socials al nostre país no està ben dimensionat. Avui hi ha una mancança real d'efectius en ajuntaments i consells comarcals, també en organitzacions com la nostra, ens agradaria disposar de més gent per acompanyar la gent adequadament. I a part d'això, hi ha un altre fenomen, que és que sovint la feina dels serveis socials de l'àmbit local està colgada de burocràcia. Massa poques vegades poden aixecar el cap dels expedients que tenen sobre la taula i poder mirar les persones, no? Esperem que dels processos de digitalització i modernització que fa anys que es parlen des del govern, els professionals dels serveis socials locals, sempre aliats nostres, treballem molt pols a colze perquè hem d'afrontar situacions molt complicades conjuntament, tinguin més temps per poder dedicar a l'acompanyament de les persones.
Per què també? Bé, de fet, ara parlàvem de la Fundació. Quantes persones sou, més o menys?
Treballant, som 142 persones a data d'avui. I al Baix Empordà tenim assignat un equip de 14.
Recordem que és totes les comarques gironines, no?, que treballeu?
Sí, sí, sí. Nosaltres incloem fins i tot la Cerdanya, que ens surt molt deficitària, però pensem que algú se n'havia d'ocupar i la nostra vocació és el conjunt de les comarques gironines.
Ara parlam també, no, dels reptes de futur, no? Com ho podíem solucionar? Un dels altres aspectes també sobre la burocràcia. Moltes vegades es triga temps, no, al reconeixement de les discapacitats. Per què passa això?
Excessiu. Això és de veritat que no es pot entendre com davant de circumstàncies que són evidents, que estan constatades a nivell mèdic, pels serveis de salut, podem trigar tant com obtenir aquella situació administrativa que és la que obre les portes de rebre serveis. No té massa sentit. A vegades els obstacles són també de tipus legal. Imagineu el Baix Empordà, com sabeu, és una zona que rep immigració del sud, però també rep persones del nord d'Europa, que no sempre hem de pensar que tenen molts recursos econòmics. Ens trobem en situació amb persones alemanyes, daneses, suïsses, franceses, angleses, que es troben al Baix Empordà i que envelleixen, adquireixen malalties que ja no els hi permeten desenvolupar-se sols, però no tenen una situació administrativa que els hi permeti assegurar que algú cobrirà la despesa, per exemple, si necessiten anar a una residència. I això crec que a nivell europeu s'hauria de poder resoldre d'una forma ràpida i eficaç, i no situar tant els serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals, com en aquest cas amb nosaltres, a una posició de dir, bueno, volem acompanyar, però com ho fem? És molt difícil per organitzacions com la nostra cobrir les despeses que la persona no pot pagar en un àmbit residencial, per exemple, no? I clar, penseu que amb la llei de dependència cal acreditar 5 anys d'empadronament per poder-se'n beneficiar. Algunes persones porten aquí 20 anys però no s'han empadronat. Doncs ja no poden optar-hi.
Per tant,
són obstacles que són burocràtics, no? I que la gent quan necessita ajuda, no la necessita. No estem parlant de entelèquies.
Perquè més o menys de quins terminis estaríem parlant, per fer-nos una idea?
A bé, el certificat de discapacitat, aquell percentatge que et diu tens un 45, un 63 o un 65 de discapacitat, això estem parlant de gairebé un any a comarques gironines. Però, a més, la situació, i la situació de dependència també es reconeix normalment al voltant d'un any. I després, encara passa un temps abans no comences a rebre prestacions. Això s'ha de sacsejar i crec que és bo que se'n pugui parlar obertament. No té sentit que en situacions com aquestes estiguem tan lligats a peus i mans tots els professionals de l'àmbit social.
És el que dèiem, no? Que són precisament situacions que quan es demanen és perquè ja es necessita l'ajuda.
Exacte, sí, sí. Tenim ajuntaments cobrint i pagant places de residència, que això, segons el sistema legal que tenim, hauria de correspondre a altres administracions. Tenim organitzacions com la nostra havent de fer front a gent que no té ingressos i que necessita un lloc on viure, menjar cada dia, anar vestits, poder anar al metge, prendre medicació, desplaçar-se, i hem de cobrir això fins que no organitzem, perquè forma part de la nostra feina també, organitzem l'entramat administratiu per aconseguir un ingrés per la persona, ja sigui l'ingrés mínim vital o una pensió, si és que hi té dret, i a partir d'aquí començar a construir l'entramat del sistema de cures, no? I, repeteixo, massa sovint hem de perdre molt de temps en burocràcies que no ajuden a les persones. I podem entendre que hi hagi una reticència, no?, de les administracions, de dir, escolta, no podem anar donant recursos a la babalà. Això ho podem entendre perfectament. Però tenim un sistema que en l'àmbit social és massa preventiu del frau i, en canvi, en altres sectors no es dona. Tu, quan vas al metge i si estàs malament i necessites un tractament, no hi ha tantes preguntes. La cosa és molt més directa i no deixa de ser també recursos públics.
De fet, també organitzeu una jornada internacional sobre drets humans, que s'anomena Vides Dignes, una qüestió de drets humans que serà els pròxims dies 13 i 14 de març. Què hi podrem trobar en aquestes jornades?
Bé, això és una activitat molt interessant, perquè ens ho va proposar la mateixa Badia de Montserrat, que aquest any celebra el mil·lenari, i que dintre de les activitats que organitza volien abordar els reptes que avui tenim en l'àmbit de com hem d'ajudar a les persones tant amb discapacitat com amb problemes de salut mental a partir d'un nou paradigma de drets humans. Aquest nou paradigma, qüestions que fins ara en el món de la psiquiatria es donaven per bàsiques, la potestat d'intervenir involuntàriament en algunes situacions, estan en qüestió, van contra aquests drets humans. Hem de reorganitzar tots els serveis per poder estar més a prop de la gent i no haver de forçar-les a viure com no volen viure, ni a prendre medicació si no la volen prendre. Això és un repte per a organitzacions com la nostra, que sovint ens trobem en casos molt extrems. I per aprendre com abordar i com transformar els sistemes de salut mental, de serveis socials especialitzats, i complim aquest nou paradigma de drets humans que marquen Nacions Unides, encara ens falta coneixement. Hem volgut portar gent de tot el món que ens doni llum, gent que no pensa exactament el mateix, gent que està demanant que l'aplicació d'aquest tractat de Nacions Unides sigui molt més ràpida, amb gent que considera que encara estem molt lluny de poder arribar a ajudar les persones amb aquest nou estàndard. Cal molta consciència en l'àmbit social de que avui en dia no podem, davant d'una cosa que no ens agrada, demanar per què no tanquen aquest senyor. Pues, aquest senyor, si no comet cap delicte, té tant de dret de viure amb la comunitat com qualsevol altre, i el que hem de fer és saber ajudar i acompanyar aquestes situacions perquè no generin més conflicte. De part, les persones no els agrada viure en conflicte, tampoc a les persones amb problemes de salut mental. Però el remei que hi havia hagut tradicionalment, que era utilitzar mesures involuntàries, avui sabem que no és un remei d'acord amb els drets humans. Davant d'això toca adaptar i ajustar procediments. A Girona tenim una bona situació per afrontar això, i potser per aquest motiu, des de l'Abadia de Montserrat, ens han demanat si volem ajudar-los a organitzar aquesta activitat, i ho fem amb molt de gust.
Dèiem que serà el 13 i 14 de març, però no hem dit a on.
A l'Abadia de Montserrat.
Allà mateix, perfecte.
Allà mateix, forma part dels actes del mil·lenari i l'Abadia de Montserrat acollirà aquest seminari internacional amb gent de primer nivell mundial. També he de dir que, ara semblarà una mica de falsa modèstia, en aquest canvi de paradigma de com hem d'acompanyar les persones, Suport Girona ja fa molts anys que vam començar a canviar, no?, i adaptar-nos. I aquest any 2024, per exemple, sortim mencionats en dos documents de Nacions Unides com a bona pràctica. Això fa que gent de tot el món s'hagi pogut fixar que a Girona, a la demarcació de Girona, tenim una organització que ja ha fet la transició conceptual entre la vella tutela, els serveis de tutela que prestàvem tot just fa 4 anys, quan va canviar la llei, amb el nou paradigma de suport a la presa de decisions, ajustant-nos a voluntat i preferències. I és per això que hem tingut certa facilitat en convèncer ponents de tot el món perquè vinguessin, alguns ben entusiasmats, a poder compartir aquests dos dies a l'Abadia de Montserrat.
Doncs hem parlat amb Josep Maria Soler, que és advocat i director de la Fundació Suport a Girona, per conèixer quina tasca feu. No tenim gaire temps, però sí que a veure si un altre dia doncs podem parlar amb més detalls sobre quina és la feina i tota la situació que ens comentava doncs, que vivim a les comarques gironines respecte a persones doncs, que demanen els vostres serveis i com es podrien solucionar. Ens queda res, mig minut, no sé si falta destacar alguna cosa més.
Bé, potser abans deies què és el que hauríem de fer. Tots hauríem de prevenir una mica més. Tothom hauria de pensar una estona en què voldria que passés amb mi si perdo la capacitat de prendre les meves decisions. I a mesura que anem fent anys, més encara. I un cop reflexionat, posar-hi les eines. A vegades és tan senzill com anar al notari i dir, escolti, jo que... una persona que no està casada, però en canvi comparteix vida amb algú, doncs dono facultats a aquest algú que pugui gestionar els assumptes meus si jo no puc fer-ho. Sense aquest paper li estem posant la vida molt complicada a la persona que potser ens estima molt, però que no podrà anar al banc, bloquejar un pagament que és indegut o reclamar en nom nostre una prestació de la Seguretat Social. Hi ha casos així. Estem vivint en aquest... estem acompanyant un cas precisament del Baix Empordà on una persona que convivia amb una altra durant 12 anys a una edat relativament jove està desenvolupant un procés d'Alzheimer i la seva companya sentimental aquests darrers 10 anys no pot fer cap tràmit, no pot firmar res.
Doncs bé,
una persona no... és un exemple, eh? Planifiquem una mica, demanem assessorament i deixem les coses arreglades per si ens passa alguna cosa.
Doncs bé, Josep Maria Soler, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, i en parlem un altre dia doncs, de tota aquesta feina que teniu per fer. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
I dit tot això, nosaltres hem ja parlat de sèries i cinema.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs bé, anem ja a saludar a l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, com anem?
Bé, una setmana molt interessant aquesta.
Una setmana, doncs, que com que ens queden pocs minuts, anirem ja per feina. Què ens en recomanes?
Doncs va, comencem per The Monkey, el mono.
Oh, that's odd. I don't remember locking this.
You wouldn't have to remember if my aunt had a wind-up toy monkey at the yard sale.
Oh... not a cherished childhood memory now, was it?
The Monkey, de què consistirà aquesta
doncs
proposta?
Mira, això és una adaptació de Stephen King, que ha dirigit Osgood Perkins, que és el director, per exemple, de Longlegs, una pel·lícula que es va estrenar aquest estiu de terror, de bastant terror, és a dir, molt allò profund en aquest aspecte, i en aquest cas arriba amb una comèdia negra, és a dir, no abandonem el terror, però el to és més de cachondeo, perquè es tracta d'això, ja ho hem dit abans, una adaptació de Stephen King, en aquest cas es tracta d'un nino d'un mono, el típic nino de mono amb el tambor, saps allò que va fent així, doncs en corda i tal. Doncs es veu que aquest mono és capaç de provocar la mort de les persones a través de no se sap ben bé què, no? Com a la pel·lícula Destino Final, no? Que la mort arriba a través d'unes casualitats. Doncs el detonant d'aquestes casualitats és aquest nino de mono. I seguim la història de dos germans que doncs, durant la seva infantesa havia provocat algunes morts a la seva família, si tot, molt exagerades, molt truculentes, etc. I ara aquest mono reapareix quan ells són ja adults. I, doncs, evidentment, començaran també a succeir tota una sèrie de morts que hauran d'intentar evitar.
Doncs bé, una proposta de no, aquesta adaptació. Qui més ens recomanes aquesta setmana?
Doncs tenim una altra pel·lícula molt i molt divertida i també amb una mica de sang, perquè no dir-ho, que és Amor a lo bestia.
¿Paquete para Lora Franco?
¿Te importaría darme...? Es que necesito un abrazo ahora
mismo. No sé si se me permite. Oh.
Gracias, lo necesitaba.
Seleccionada para el Festival de Sundance.
Cortó conmigo. Y mi vida se ha acabado.
Sí, es un asco. Cómete un trozo de tarta.
¡Soy asquerosa!
Duerme. Y no llores. Cero lágrimas.
Hola.
¿Qué tal?
Amor a lo bestia, en què consisteix?
Doncs mira, això és una pel·lícula dirigida i escrita per Caroline Lindy. És una pel·lícula molt maca que està molt bé. Està protagonitzada per la Melissa Barrera, que és una de les muses del cinema de terror actual. I en aquest cas és la història d'una noia que s'acaba de separar de la seva parella, un autor de teatre, etc., i se'n torna a casa de la seva mare, que és els pares. I aleshores allà torna a emergir un ésser doncs, que a ella de petita li feia por, que és el monstre de l'armari. No? Tothom doncs, sap que a l'armari, sobretot els nens petits, troben monstres i coses. Doncs imagina't que te'l retrobes de gran i t'acabes enamorant. No? És allò que... Doncs aquesta és la història, que s'enamora del monstre de l'armari, el monstre l'ajudarà a sortir d'aquesta relació tòxica que ella encara doncs, sent una vinculació amb aquella persona en la que havia estat, que s'està encara aprofitant de la feina d'ella durant tot aquest moment, i aleshores és una manera de portar tot aquest tema dintre del gènere fantàstic. És una pel·lícula que està molt i molt bé i que té un final espectacular.
Doncs bé, recomanem Amor a lo bestia, un argument doncs, que a vegades aquell monstre de l'armari que fa por, o de sota el llit, doncs, que finalment es puguin enamorar, també doncs, és aquest gir, i que aquest final que ens deies, que les venirem si anem als cinemes a veure-la.
Sí, sí, això, porteu un xubasquero perquè potser la sang us esquitxa.
Va, carai! I què més ens recomanes?
Doncs va, pel·li familiar i molt bé, que és Paddington, Aventura a la selva.
Thank you for using PhotoMe.
Oh, not at all. Thank you for having me.
Make sure your face is within the red circle. Ooh.
Bé, en què consisteix, també?
Doncs això és la tercera entrega de Paddington, que recordeu que és aquest osset bonic, divertit, dels contes, que és tot una institució, sobretot al Regne Unit, que porta el seu nom de Paddington per l'estació de Paddington a Londres, i si aneu a l'estació de Paddington, a una de les andanes, trobareu allà una estàtua petita de l'osset. Bé, en tot cas, això és la tercera entrega d'aquesta saga, que és molt divertida, són pel·lis familiars, però que són collonudes, i aquesta és la tercera en què sí que no comparteix el mateix director de les dues primeres, per tant, bé, potser, bueno, quan a crítiques a veure si la pel·li doncs, aguanta, i en aquest cas recuperem doncs, alguns dels personatges i s'afegeixen d'altres com Olivia Colman i Antonio Banderas, i en aquest cas Los Paddington haurà de tornar a Perú, que és d'on provenia, perquè ha desaparegut la tia Lucy, que és la ossa que el va acollir quan es va quedar orfe. Aleshores, doncs, aventures per l'Amazones per intentar trobar-la.
En aquest cas, és que tot és més agradable i que el monstre de l'armari, eh?
Sí, no és petitonet, porta això, doncs, el barret vermell, la trenca aquesta de color blau, etc.
Perfecte, doncs, una proposta més familiar. I què més tindrem?
Tenim una altra, una de les nominades a l'Oscar a millor pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, que és Aún estoy aquí.
A
dónde vas?
Voy a ayudar a esos señores. Pero vuelvo enseguida.
¿Qué es? Aún estoy aquí.
Doncs és una pel·lícula que està basada en les memòries de Marcelo Rubens Paiva i ens parla de la història. Era un diputat d'esquerres durant l'època de la dictadura militar de Brasil, que bé, arriba un dia la policia, se l'endú i la família doncs, ja no el torna a veure mai més. Aleshores va ser capturat pel règim l'any 1971 i aleshores la mare de família es queda sola amb la mainada i es veu obligada a entrar dintre de l'activisme polític davant de la situació en la que s'ha trobat. I la pel·lícula bàsicament ens narra aquesta història. Està dirigida per Walter Salles, és una pel·lícula de Brasil i és una de les 10 nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula d'aquest any.
Doncs bé, aquesta és una de les pel·lícules i em sembla que haurem d'anar a les plataformes, no? Si no m'equivoco.
Sí, anem a les plataformes perquè aquest dilluns va arribar una de les sèries més esperades, que és White Lotus.
Our hotel is the best in the world. At the end of the week, you will be an entirely different person.
To Thailand and a week of new memories.
A quina plataforma la podem veure?
Això la trobarem a Max i és la tercera temporada d'aquesta sèrie que és una paròdia de, bàsicament dels rics, amb molt d'humor negre i sempre ambientada en algun resort d'algun país diferent, en aquesta cadena de resorts que és White Lotus. Aleshores, en aquesta tercera temporada ens anem a Tailàndia. És una sèrie que es pot veure cada temporada suelta perquè els protagonistes són diferents. L'únic que tenen en comú és la temàtica i, per tant, amb nous protagonistes que passen una setmana en aquest hotel i en aquest cas trobem, doncs, per exemple, Jason Isaacs, Walton Goggins, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Patrick Schwarzenegger, o sigui, tenim tota una sèrie d'actors, un bon repartiment, i encara no hem vist les intríngulis, però sí que hem seguit unes amigues per una banda, una família amb un matrimoni i dos fills i una filla que allà veus que allò, aquella relació que allà, aquella família no acaba de ser sana, una parella d'una noia jove i un senyor gran, i llavors també el personal de l'hotel, que encara no l'hem vist gaire, que tenen també una trama en paral·lel. Tot comença, com sempre, amb un flashback al futur, que és un tiroteig dintre d'aquest resort, i a partir d'aquí tornem una setmana enrere a veure què ha passat.
Doncs haurem de conèixer què passa en aquest resort, en aquesta nova temporada de White Lotus. Tot aquest és el repàs a les sèries i cinemes, a les estrenes que tenim aquesta setmana. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Ferran. Una abraçada.
Una abraçada i nosaltres doncs, ja anirem acabant el supermatí del dia d'avui perquè falta un minut per arribar a les 9 del matí. Supermatí, doncs, que avui us hem destacat diverses qüestions, però aprofitarem aquests darrers instants per fer un cop d'ull al temps en una setmana en què la meteorologia sembla doncs, que no canviarà gaire, tant avui i demà, com a mínim. Tindrem núvols, cel tapat, ambient humit i una temperatura suau per l'època. A més, doncs, tampoc esperem precipitació important, però sí que no es descarta que pugui caure algun plogim. Pel que fa a l'estat del mar, serà mogut durant aquest matí, amb vent fluix de llevant i mar de fons que millorarà al llarg del dia. Això sí, sembla doncs, que aquest pròxim dissabte podria arribar un canvi de temps i sumar algun litre més. Per tant, n'haurem d'estar molt pendents. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per seguir-nos al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé i ens retrobem demà a les 8. A reveure'm.